Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics de Blau Marí? Benvinguts en una nova edició del nostre programa, el 113. Us traslladem la nostra satisfacció per aquest retrobament amb tots vostès, cosa que fem setmana darrere setmana. Traslladant-vos totes aquelles opinions que tenen a veure amb la gent de la mar, amb les novetats de l'àmbit pesquer, marítim i de la nàutica, amb la tradició, amb la cultura, amb la gastronomia, amb la música, amb la ciència. Des del Blau Marí, aquest espai que pretén la divulgació de tots els temes relacionats amb el blau, amb el gran blau, amb la mar. Avui ens traslladarem d'inici al port de Vilanova i la Geltrú. Tenim una conversa pendent amb Fausto Navales, vicepresident segon de la confraria de pescadors d'aquesta localitat. Ens traslladarà la preocupació que hi ha al sector de l'encerclament sobre la manca de saitó de talla comercial. A l'enciclopèdia de l'argot mariner, el Joan Argentó i el Rafael Martí ens explicaran quina és la funció d'estopar en un vaixell. En el ranxo a bord d'avui ens prepararan una escòrpora rostida, gens habitual en l'àmbit comercial, però molt bona i econòmica. A l'acordió del Grumet recuperarem una de les cançons tradicionals del folk català. Un tema de Ramon Casamitjana, Paf era un drac màgic. El Noray avui ens la guardaran al port de Deltebre, on conversarem amb Juan Vicente Barbas, president del Club Nàutic de Riumar. Ens parlarà de les millores estrenades al port d'aquesta localitat del Delta de l'Ebre. A la secció de plàncton, la nostra biòloga i oceanògrafa Aurora Requena ens parlarà dels Follow the Gliders, aquests aparells submarins i la funció que en fan. I a l'Arjau, el Manel de Ramon marxa cap a l'Escala, on parlarà amb Lourdes Boix, directora del Museu de l'Anxova i la Sal, perquè aquests dies el MARAM, el Museu de l'Escala, acull una exposició importantíssima de malacologia. Per tant, benvinguts al Blau Marí, comencem una nova edició d'aquest espai radiofònic i, com sempre, us convidem a salpar amb nosaltres.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau, de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau, a la xarxa.
Ara fa pocs dies escoltàvem des de la confraria de pescadors de l'Escala que les captures de saitó a la zona de la Costa Brava, pues, des de feia uns anys eren més aviat petites i que ja no es trobava les mides adequades com per a poder comercialitzar aquest saitó en les condicions que requereix la conserva i la marca anxova de l'Escala. Ara sentim aquestes mateixes queixes des d'un altre punt de la costa catalana, concretament des de Vilanova i la Geltrú. Amb nosaltres, per parlar precisament d'aquest tema, tenim el senyor Fausto Navales, que és vicepresident segon de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú. Senyor Navales, moltes gràcies per atendre el programa Blau Marí i benvingut.
Moltes gràcies a vosaltres.
Comentava vostè l'altre dia que es troba a faltar en el peix blau i més concretament en el saitó talles més grosses, és a dir, que eren més habituals o que han estat sempre més habituals en aquesta costa, no?
Sí, és que no sabem què és el que ha passat des de fa uns anys, digues des de fa 8 anys cap aquí, que el peix, concretament el saitó, pues és d'unes talles reduïdes. Arriben, passen dels 11 centímetres, 12 centímetres, quan quan es agafa un seitó amb una miqueta de cara i ulls, per dir d'alguna manera, però que la majoria del peix tot l'any és un peix que no té les mides que tenia normalment, que aquí a la costa de Vilanova, entre la costa de Vilanova i la costa de Tarragona, eren peixos de 50-55 grans al quilo, que era un peix bastant atractiu per les conserveres perquè el podien portar per fer les anxoes de l'escala o simplement seitons també salats a la costa nord. D'això, doncs encara ens recordem que el que és el golf de Biscaia van fer una aturada biològica també per la manca de captures d'aquesta caça de peix per fer en sal, no? Des de fa 8 anys, tot el que és la costa catalana, incluït el golf de Lleó, doncs ens trobem que el seitó és d'unes mides curtes i que, clar, que no té el valor econòmic que tindria que tindre o que ha tingut normalment, no?
Ens comentaven l'altre dia des de l'escala que normalment quan es fa un pot d'aquestes característiques i incloien entre 28 i 40 peces i que ara, per la mida de l'anxova, per a omplir aquest pot o aquest recipient o per a complir amb el pes adequat haurien d'arribar fins a les 70 o 80 peces. Clar, estem parlant de pràcticament, molt bé, mides, mesures, talles de la meitat de l'habitual, no?
Sí, és veritat. Però aquí tenim un altre problema, que millor això és de mal dir per part dels pescadors que treballem aquest peix, no? O sigui, el que són les fàbriques de conserva, actualment ja siguin de l'escala, que són les més famoses que tenim aquí a Catalunya, aquests senyors o aquests industrials s'abasteixen de seitó portat d'Argentina, de Xile i de Bolívia. O sigui que ho fan amb la marca, de conserva de l'escala, però no és pescat a Catalunya, aquest peix. Llavors, el que també és cert és el que dius, que ara pràcticament per fer un salazón de peix es necessita el doble de peix de lo que era habitual fa 8 o 10 anys.
Clar, és un seitó que és comercialitzable, però a granel, per dir-ho d'alguna manera, però no és comercialitzable per a la conserva, és a dir, sí que té les característiques i les propietats adequades i la qualitat, evidentment, per ser comercialitzat per al consum més directe, com a peix fresc, però no per a conserva, no?
Exactament.
Llavors,
no ho has pogut dir més clar ni millor.
Clar, i llavors, clar, evidentment això fa que aquest peix no sigui tan competitiu, perquè vostès, d'alguna manera, es beneficien tant del peix que venen per al consum directe com pel de la conserva.
Exactament, vull dir, la falta de recursos econòmics a l'ofici nostre ha disminuït molt per aquest hàndicap, no? De que el peix és un peix que té totes les propietats, com dius tu, de frescor, de qualitat, però clar, no compleix els requisits que, per exemple, que ens demana o que es demanen a les fàbriques, que han de ser pues, d'una determinada mida per poder fer l'anxoa. Si es doneu compte o es dona compte al públic, és que les llaunes d'anxoa que no siguin comercialitzades per les fàbriques del nord, són aquestes típiques llaunes que van 8 o 10 seitons en sal d'anxoa, però que són cada vegada són més petites, no? Abans compraves una llauna d'anxoa i sortien uns filets que eren molt atractius. Ara cada vegada els filets són més insípids, no?
A què consideren que és degut això?
L'hem reclamat per activa i per passiva tant al Ministeri d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de Madrid com a la Direcció General de Pesquera d'aquí de Catalunya, així com a l'Institut Científic que està per allà a Rota i a Càdiz, que fan un seguiment de les poblacions de peixos que n'hi ha a la costa, i l'únic que han aconseguit és que ens diguin que el seitor, que posessin unes mesures sobre la taula perquè el seitor estava exhaurit i que en 2 o 3 anys no tindrien seitor. Això per les mires i pels estudis que ells diuen. Si, en canvi, no ens han fet cas mai a la vida dels pescadors dient-li que el seitor passa alguna cosa a la mar, no sabem el que és, no és per la sobreexplotació, que s'ha quedat amb unes mides que no són les adequades per comercialitzar, en aquest cas, per la fàbrica, no? Pel Salassó. Llavors, no ens donen resposta. Hem preguntat, li hem preguntat moltes vegades que fessin el favor de fer uns estudis, perquè ens diguin què és el que ha passat amb la sardina a la costa, perquè les barques de llum de la costa de la costa catalana ens han mantingut tota la vida de la sardina. El seitó era una captura esporàdica que es feia en el mes de juny, meitat de juliol, i al setembre i potser meitat d'octubre, no? Eren unes captures excepcionals que entraven, però per la majoria de la flota d'encerclament de Catalunya s'ha mantingut amb la sardina tot l'any. Ara és el contrari, ara hi ha seitó tot l'any, de mida molt curta, i la sardina és esporàdica, o sigui, ha canviat el sistema, no? I llavors, doncs, bueno, aquests senyors doncs, no ens donen una resposta. És que no ho saben tampoc ells.
En la sardina, el tema de les talles passa el mateix o no?
No.
El que ha canviat és el fet de trobar-ne només durant una època concreta.
El que ha canviat és això. El que ha canviat és que abans, per exemple, les aigües estaven fredes i això vol dir que les sardines venien a desovar a la costa. I ara ens trobem que, o sigui, n'hi havia sardina pràcticament la totalitat de l'any, exceptuant el mes de juliol i agost, per dir-ho d'alguna manera, però que pràcticament n'hi havia sardina tot l'any. Ara que ens trobem, no n'hi ha sardina en tot l'any i només n'hi ha unes puntes de sardina en determinats mesos per la fredor de l'aigua, per les llunes, digues el canvi climàtic. La lluna ens influeix molt, les corrents marines, potser no entrin les corrents marines amb les aportacions del menjar dels peixos amb aquesta costa, però és que no ens donen cap explicació.
Sabut és que algunes espècies tenen cicles. Vostès no atribueixen la reducció de la talla del seitó en aquests cicles del peix. Perquè això és en quant a captures moltes vegades.
Exactament,
però
és que això és el que dius tu. Això és, els cicles van variant segons les captures. Pot ser un any que vingui en retras, que no vingui per unes determinades condicions, però que saps perfectament que si no és aquest any, l'any que ve o aquests mesos de l'any que ve vingui a s'adavanti o se retraci una miqueta, les captures eren pràcticament bones i que el peix era de qualitat, cosa que no ens trobem ara. Ens trobem tot l'any que tenim, per exemple, el seitó, però que les talles són menudes.
I això que vostès duen a terme aturades biològiques cada any, no?
Sí. Sí, cada any hem fet 1 o 2 mesos d'aturada biològica, que és el que més o menys respectem dels criteris que diuen els científics, dient que de ser les aturades biològiques serien per la reproducció del peix o per el desove del peix, i llavors, doncs, bueno, tenim de lo que és l'any, tenim 4 mesos on els científics ens aconsellen que fem les parades biològiques en aquests mesos.
Aquest any també les duran a terme?
De moment estem en reunions i pensem que sí, vull dir, pensem que és una de les coses bones que ens hem posat d'acord tota la costa perquè els recursos es puguin mantindre.
Quantes barques hi ha de la llum o de l'encerclament al port de Vilanova i la Geltrú?
Al port de Vilanova són 8 llums. S'ha reduït en cosa de 10 anys a la meitat, abans eren 16. I, per exemple, a Tarragona, que era la flota més important de llum de la costa, n'hi havia 32 barques i queden 11. També a Barcelona n'hi havia també 26 o 28 barques i queden 16. Vull dir, és que s'ha reduït a l'esforç pesquer, s'ha reduït molt.
Clar. I ningú els diu una raó. I això
no.
És el que vostès volen, el que vostès reivindiquen, com a mínim que ens diguin a què obeeixen aquesta reducció de talles.
Nosaltres l'únic que sabem és pescar. I el que sí que sabem és com està la mar. D'aquí a comercialitzar el peix és un altre món per nosaltres, no? Podem intentar fer una comercialització o mirar de treure una altra sortida que no sigui la primera venda a la llonja. Però el que tampoc sabem és com està la situació dels recursos pesquers. I clar, jo penso que nosaltres no sabem com estan els recursos pesquers, però és que estan estudiant, per això tampoc ho saben.
Senyor Fausto Navales, vicepresident segon de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, moltes gràcies per atendre'ns. Ja verem si es van amuntonant aquestes queixes de les confraries i a veure si algú els fa cas o com a mínim els donen alguna argumentació del per què d'aquesta reducció de les talles. Moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
I ara disposats a conèixer una mica més de les tradicions de bordo, Rafael Martí, Joan Argentó, què tal?
Molt bé, bo. Aquí estem.
Avui de què mos parlaràs, Rafael?
Avui pues, un ofici que s'està perdent també, que és de les barques de fusta, que es diu estopar. Estopar és posar, és com un cànim desfet, està, això és encrita, i és com una corda però no corxada, una miqueta. I entre taula i taula, entre tauló i tauló de la barca, entre mig, s'ompli d'estopa. Això... I una vegada acabat això, està ben replé i tal, quan se posa una massilla per damunt i deixa que, i a l'unflar-se això, pues, la barca queda...
Estanca
totalment.
Per tant, això vol dir que això s'utilitza quan hi ha alguna...
Bueno, se fa quan és la barca nova, segur. I
acabat
al cap d'uns anys s'ha d'anar fent, perquè això es podrix, has de traure la vella, que això és... i tornar posant de nova, que és una fenya molt...
Entretinguda
i que ja no ho vol fer d'engú. Ja,
però tot, això
cada dia n'hi ha menys calafats.
A la fibra.
Però la barca vella era perquè devia haver alguna via d'aigua?
Sí, es se fa vella, és que l'estopa als 10 anys o així, allò queda consumit dins i no fa fort, i només que tingues una mica de temporal o mar de prova això i pegui quatre cops... salta i
de quan en quan la barca ja és vella, no? S'ha d'anar
sí.
Fent. Perquè la barca quan la fan nova de construcció també en porta.
Sí.
No, no, lo que veiem és la fusta,
sí,
però entre tauló i tauló... Sí,
això porta això i la massilla, que és el que deixa l'acabat, com si tu no ho veus això, perquè això està dins de la taula. Està a la part de dins de la junta de les dues taules i fora hi ha la massilla.
Entre tauló i tauló...
Molt bé.
Se posa l'estopa, que es diu estopa. Hi ha una sèrie de ferros en unes macetes per a clavar allà dins. Pareix molt fàcil, jo ho he intentat, perquè ara ja no... Jo tinc una barca vella de fusta i per aguantar-ho, doncs, quan traiem el varadero, ho veus molt fàcil, però...
No ho és massa fàcil.
No és massa, ha de ser un expert per a fer aquestes coses.
Doncs hem recordat la funció d'estopar, aquesta funció complicada que les barques de fusta han de fer pues, persones expertes. Gràcies.
El ranxo a bord.
I és moment de tenir les panxes agraïdes i això vol dir que hem de parlar de menjar i per tant que arriben novament el Rafael Martí i el Joan Argentó pues, a parlar-nos de ranxos mariners, de ranxos de pescador, de menjar de peix. Avui què mos preparareu?
Pues avui farem un ranxo de capritxo. No, no està a l'abast de tothom, però és de capritxo. Escòrpora, que normalment la fan servir per a fer caldo.
L'escòrpora.
Sí.
No se'n troba a les peixateries d'escòrpora?
Sí. però la gent els ho fa port
ho
i,
no, per
i caldo, ho fan servir més per a caldo, però una bona escorpa oberta pel mig, xapada, ben netejadeta, escatada, xapada,
la
saladeta i el gust del que tinga planxa, planxa, i el que tinga una barbacoa d'estes en carbó, en carbó, i rostida, doncs, o a la planxa, en una miqueta d'oli cru, encabat, i és un manjar.
Clar, estem parlant d'un peix que igual a lo millor és una mica complicat de menjar, no? Pot ser?
No, hi ha alguna espina, sí, però són grosses i es veuen.
Com més grossa, millor l'escorpora.
Per tant, haurem d'utilitzar una escorpora grossa.
Sí, una escorpora...
Si no, escorpes petites, no.
De 200 grams a quart de quilo. I,
clar, i això normalment
més grossa.
Ja està molt bona i normalment no és habitual.
No és,
perquè la gent tenim al cap,
això, sí,
perquè la gent tenim al cap que és un peix per a
avui,
per a fer caldo i per a bullir.
Sí, no és per a fer per a
satuït.
És per un capritxo, però qui ho vulgui provar, si no ho ha provat mai, quedarà...
Bueno, allò és per dir, vinga, agafem dos escorpes i molt es fem esta nit.
I si te'l pots permetir...
En una polla, una polla.
Agafar
també.
Una polla.
La polla
és
també
és
més...
Però ja és més cara.
Hi ha més car i més grossa. I és
de més qualitat,
sí,
la carn,
la
no?
Sí, la polla ja es pot allargar més.
Sí.
Molt bé. Home, evidentment, normalment ja són més grossetes que les escòrpores i també tenen una carn de bastanta més qualitat.
I es
no?
pot acompanyar pues, en un pimentonet o en el que els ho faci.
Al costat mateix de la planxa.
Al costat,
de la
I molta gent, si vol una mica de llioli, igual.
També.
Ara... Pues ja, no sóc partidari, jo menjo una escorpa així i vull sentir el sabor de l'escorpa, no de la llioli.
I una vegada no està acabada, no l'hem de cremar, eh?
No.
No, rostida normal.
Normal.
Sí.
I després, i quan s'acaba el raiget d'oli cru...
Sí.
Per damunt ja està.
I en tranquil·litat i el cap a poquet i les espines en aquells els ossets que et surt,
molt bé.
Ho has de saborejar i allò és... Bo,
suposo
menjar,
que és un menjar per a aquelles persones que els agrada repelar tot el peix, no?
Los que saben menjar
peix. No sap
peix.
Que rostida és bona a l'escorpella, sí, és boníssima, eh? És boníssima.
Pues bueno, pues a partir d'avui ja ho saben, que aquest peix que compren moltes vegades i que el fan servir per a bullir o per a menjar les patates una vegada s'ha fet lo caldo i tal, que també és molt, però que molt bo, rostit o a la planxa. Pues, Rafael, Joan, moltes gràcies. Hasta el pròxim programa.
A tu.
Adéu.
L'acordió del grumet.
I a l'acordió del grumet, que el que fem és, com hem dit en l'inici, recuperar una de les cançons folk més entranyables. Paf, el drac màgic. Ramon Casamitjana.
Era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Paf, era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Hi havia un nen petit que se l'estimava molt. Es trobaven a la platja tots jugant de sol a sol. Tots dos van preparar un viatge molt llarg. Volien anar a veure món tot travessant el mar. Era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Paf, era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Quan hi havia tempestes, s'ho arreglaven molt bé. parlava el vent. Nobles, reis i prínceps s'inclinaven al seu pas. I quan Puff els va fer un gran crit, els pirates van callar. Puff era un drac màgic que vivia al fons del mar. Però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Els dracs viuen per sempre, però els nens es fan grans. Va conèixer altres jocs pel món que li van agradar tant. Una nit molt grisa i trista, el nen el va deixar, i els brams de joia d'aquell drac es van acabar. Puff era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Doblegant el seu llarg coll, el drac es va allunyar. Semblava que estava plovent quan es va posar a plorar. Molt trist i moix, el drac es va allunyar, i a poc, molt lentament, se'n van tornar al fons del mar. Puff era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar.
El Norai.
I avui ens guarden Norai a les instal·lacions o a les noves instal·lacions esportives del Port de Deltebre. Amb nosaltres tenim a Juan Vicente Barbas, que és el president del Club Nàutic Riu Mar, per parlar precisament de quines han estat aquestes millores i com s'ha arribat fins que s'han pogut dur a terme. Senyor Barbas, benvingut al Blau Marí, moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, gràcies a vosaltres, bon dia a tots.
Suposo que, bueno, que a hores d'ara deveu estar com un nen en sabates noves, no?
Sí, sí. Bueno, ja nosaltres ja teníem experiència en això, ja portàvem diversos anys en aquest tema, amb poquets amarres, però sí, evidentment ara pues, això no deixa de ser una cosa, un goig de poder tenir unes instal·lacions més amples i poder donar servei, vaja.
Perquè, clar, hem de recordar que el Port de Deltebre és relativament nou, no? És a dir, des de la seva construcció?
Sí, nosaltres portem aquí uns 10 anys. El que passa és que bueno, era limitat, comptava només amb 66 amarres, aprofitant un racó que tenim aquí al Port Pesquer, i bueno, durant aquests 10 anys hem estat donant un servei molt limitat perquè, evidentment, les instal·lacions hi havia molta mancança de tot, de serveis.
Perquè vostès comparteixen instal·lacions amb el sector pesquer també, no?
Efectivament, sí senyor. En principi aquest era un port pesquer, però donat a la demanda que hi ha i les facilitats que hem tingut per part de Port de Generalitat, doncs hem pogut introduir aquí la nàutica esportiva.
Una inversió de 300.000 euros, no?
Sí, en principi han sigut 308.000 euros, en la construcció d'uns 52 amarrers, i ara tenim, bueno, hem d'acabar la segona fase, que és una palanca més, amb unes 22 amarres més, que no s'anirien a prop dels 400.000 euros d'inversió.
A prop dels 400.000 euros d'inversió per poder-hi ubicar quantes embarcacions al final, quants amarratges sí, en total per a l'activitat esportiva, doncs.
Sí, evidentment. Quan estigui tot acabat, que ja dic que no es falta aquesta palanca per instal·lar, estaríem al voltant de 140 amarres.
Al voltant de 140 amarres. Sí. I amb aquestes amarres consideren que tindrien coberta la demanda?
Potser, sí, home, no del tot potser, perquè hi ha molta demanda a l'estiu aquí al Delta, i més aquí a les característiques que tenim, que és un port pues, d'aigua dolça, és un port refugiat dels temporals, és un port on tenim la mar a una milla i pico, vull dir, relativament molt a prop, i hi ha molta demanda. Tot i així, jo dic que encara que no poguessin donar tot el servei que volem a la demanda que hi ha, però sí que d'unidor ja podem dir que podem prestar servei ja bastant més que abans, evidentment.
Quin tipus d'embarcacions poden amarrar en aquest port de Deltebre?
Sí, al límit lo tenim en 10 metres d'eslora. Aleshores, tenim amarradors que són de 6 metres, de 8 metres, i tenim uns 8 amarres, que ara intentarem col·locar dos més, seran uns 10 amarres de 10 metres. Però la demanda principalment està entre les eslores de 6 metres i 8 metres, que és la major demanda que hi ha.
Quin tipus d'actuacions s'han fet? És a dir, hem parlat de que s'han renovat les instal·lacions, però concretament quines són les actuacions que s'han fet?
Bé, el que s'ha fet és aprofitar l'estructura del port, diguéssim, i instal·lar amarres flotants, palanques flotants. S'han col·locat concretament 3 palanques flotants i han acabat pues, també tot el que el servei de les palanques, com és la llum, l'aigua, extintors, etcètera, etcètera. El tancament també, pues, suposat, tancament de les palanques. I en principi pues, bueno, ja no es queda rematar una mica el que és l'acabat, la jardineria i tot això.
Per tant, és a dir, a hores d'ara ho tenen ja tots els amarratges, també tenen la seva instal·lació de llum i d'aigua, per a poder utilitzar aquests serveis també, no?
Sí, sí, està tot acabat. Ja dic que només falta pues, bueno, d'ultimar els detalls com són la jardineria i coses d'aquestes.
Això també ha comportat una reordenació del sector pesquer, no, també? De la zona
sí,
on estan les barques de pesca.
Sí, perquè estaven ubicats d'una manera que, o sigui, en poques embarcacions, concretament unes 10, pues, ocupaven tot el port. Degut a la solució que ha donat Port de la Generalitat de fer-los amarrar en punta, no avarroats, pues, aleshores ens ha deixat un espai molt, molt ample per poder muntar aquestes 3 palanques. Bueno, és una forma també de rentabilitzar el port.
Molt bé. Un port que hem de dir que està integrat pues, pràcticament al vell mig del parc natural del Delta de l'Ebre, no? Per tant, d'aquí un dels atractius. No? Comentava que és un dels atractius del port el fet que estigui integrat al vell mig del parc natural, no?
Evidentment. Bueno, aquí també tenim l'atractiu de que tenim el riu, i el riu, bueno, a pesar de que és un gran desconegut, pues és un entorn meravellós per poder navegar també. És un riu navegable, estem lluitant ara per poder aconseguir que facin el dragatge de la desembocadura, que és un tema molt important aquest, molt important, i bueno, doncs tenim un avantatge afegida que bueno, doncs en dies que la mar no està gaire bé, doncs pots aprofitar el riu també.
Clar, perquè s'ha de dir que és un port que té com a característica diferenciadora que està dins del riu Ebre.
Sí, efectivament, és el primer, bueno, l'únic port fluvial que hi ha a Catalunya.
Llavors, clar, us trobeu amb la dificultat que de vegades al programa hem parlat amb la gent de la Confraria de Pescadors de Deltebre i ens van comentar que una de les principals dificultats és aquesta barra de sorra que hi ha per poder accedir des de la mar al port, no? És a dir, per tant, el problema el tenen els pescadors i el té la gent que practica la nàutica d'esbarjo, en aquest cas els usuaris d'aquesta part esportiva d'aquest port, no?
Efectivament, és un problema que ens afecta a tots, tant els que estem aquí, pescadors i esportius, com aquells usuaris o navegants que volen pues, gaudir de l'entorn del riu. És un problema el que tenim, i jo torno a dir que ho estem lluitant, i per a veure si entre les entitats que calguin, doncs, procurar fer una reunió i arribar a un consenso de veure com se pot fer, perquè el projecte ja està fet. S'ha fet una batiometria del riu, s'ha parlat en el pressupost de la draga, vull dir, és qüestió de ficar-se i ja dic, les entitats corresponents, i dir, doncs vinga, anem-hi, perquè això, ja dic, que és una font d'ingressos important també, i sobretot pel turisme.
Perquè quina repercussió tenen les seves queixes o les seves reivindicacions? Estan trobant recolzament en l'administració per tal de fer aquest dragatge?
Home, és una mica complicat, perquè aquí entra en joc diverses entitats, o sigui, està Port d'Unitat, està Costas, està Marina Mercante, vull dir, és una mica complicat que tots arribéssim a un acord, vull dir, això crec que han de ser totes les parts les que estiguin reunides i buscar la solució, que no ha de ser tan difícil com a la resta de ports, ja no de l'estranger, sinó inclús d'aquest de l'Estat, doncs s'ha fet, se fan dragatges i si se fan manteniments de les desembocadures, bueno, doncs penso que no ha de ser tan difícil. De fet, el capitán marítim ja no s'ha donat una solució, un dragatge i un manteniment senyalitzat, vull dir, clar, la repercussió doncs, és que s'hi fiquin les corresponents entitats d'acord per poder tirar endavant el tema.
Suposo que aquí deuen tenir coses a dir les entitats mediambientals, no, també?
Sí, bueno, ara potser ja no tant, vull dir, abans sí que ho trobàvem molta pressió, molta inconvenient, no? Moltes traves, no? Però també hem de pensar que en l'època que estem vivint de crisi hem de deixar una mica aparcat tot aquest tema. Nosaltres no estem a favor d'infraestructures que facin malbé l'entorn natural, i de fet el que s'ha fet aquí doncs, s'ha fet respectant totalment les regles mediambientals. Vull dir, per tant, una cosa no ha d'estar renyida amb l'altra. Però no, de moment, no, ara actualment no ens trobem amb moltes pegues d'aquest tipus.
Per tant, noves instal·lacions en un indret i en un entorn natural privilegiat, on suposo que l'activitat de la pesca esportiva deu ser una de les principals activitats que s'hi desenvolupen, no? En l'àmbit en l'àmbit esportiu, en l'àmbit de les instal·lacions esportives, no?
Efectivament, us puc dir que gairebé el 90%, per no dir el 99%, de socis que tenim són pescadors. Són aficionats a la pesca, estem en un entorn on la pesca doncs, és molt d'allò, és un tema molt important, tenim molta pesca, i aquí doncs, ja dic que quasi la majoria de socis doncs, són tots pescadors, aficionats a la pesca. Tot i així, tenim un projecte que ja s'està treballant en fer l'escola de vela, per tenir, doncs, per tenir una activitat més, perquè també és interessant, i a més l'entorn també és apropiat. Però això és un projecte que estem treballant de cara a l'any que ve.
I del que ens agradaria parlar en aquest programa, per tant, ja ho deixem aquí, que quan s'enceti aquest projecte en tornarem a parlar, senyor Barbas, d'aquesta interessant iniciativa de posar en marxa l'esport de la vela a Deltebre i en aquest port esportiu. Senyor Barbas, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Reiterem el nostre agraïment i endavant i felicitats per aquestes noves instal·lacions, tant al Club Nàutic de Riu Mar com als seus socis. Quants socis tenen, per cert?
Estem en uns 230 socis.
230 socis. Senyor Barbas, moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a vostès, i el que necessitin, aquí estem.
Perfecte. Hem parlat de les noves instal·lacions del port de Deltebre, que, com hem dit, compagina l'activitat esportiva o d'esbarjo i l'activitat pesquera, on cal recordar que al llarg de l'any passat ja es van desembarcar 17.500 quilos de peix i un volum econòmic de 296.000 euros.
Plàncton, l'espai de divulgació marina.
I encetem la secció del Plàncton donant la benvinguda a l'Aurora Requena, oceanògrafa de Plàncton, divulgació i serveis marins, amb un programa avui que hem de dedicar a la ciència. Aurora, benvinguda.
Hola, no? Hola, què tal?
Avui de què ens parlaràs?
Avui dels gliders.
Dels gliders. Sí. Això sona molt estrany, eh?
Un pèl, eh?
Què són els gliders?
Doncs bueno, tranquils, eh? Els gliders no és més que un vehicle autònom submarí, val? Que no té pilot i que navega pels mars, pels oceans, tot solet, va prenent mesures de diferents variables dins de l'aigua. És un instrument de mesura oceanogràfica.
Pel que ens expliques, és una mena de torpedé, no? Allò per la forma, no?
Efectivament, és com un torpedet. És un tub cilíndric que té una punta arrodonida, fa més o menys uns 2 metres, i bueno, aquesta punta arrodonida l'ajuda a poder desplaçar-se i poder enfundir-se. I també té un parell d'aletes al mig, que quan el glider surt a la superfície l'ajuda a planejar. De fet, glider, que és una paraula anglesa, i vol dir planeador. I també té en la cua porta una antena, que és una antena amb la que es comunica amb el laboratori de manera remota. I li va enviant les dades que ha anat agafant, a temps real, les que ha agafat abans, i des del laboratori doncs, li poden controlar-lo de manera remota, donant-li ordres, dirigit cap acá, dirigit cap allà.
Per tant, estem parlant d'un artefacte que fa feina constant, doncs, no? És a dir, que sempre està navegant.
Efectivament, és un instrument que s'ha començat a fer servir, una instrumentació que s'ha començat a fer servir fa pocs anys i que té moltes avantatges, com deies, una és aquestes que pot agafar dades constantment, a més pot arribar a llocs que don les condicions ambientals són una miqueta més complicades per nosaltres, pels humans, a més té un multitud d'aplicacions durant el vessament de petroli que va haver-hi al Golf de Mèxic, es van fer servir uns 4-5 gliders que es van llançar i van aportar informació sobre molt precisa i clar, constant sobre les corrents marines que n'hi havia al moment, de tal manera que es va poder predir cap a quina direcció es movia el vessament. I això va facilitar la seva recollida o evitar que arribés a altres llocs.
I com s'ho fa per mesurar?
Doncs realment, perquè el glider és com l'instrument així, no? El que és el vehicle, però tu amunt li pots col·locar, per així dir, el que vulguis, segons el que vulguis mesurar. Pots prendre mesures de temperatura, de concentració de sals, d'oxigen, tot depèn del tipus de sensor que tu li col·loquis. Fins i tot se li han col·locat hidròfons, que és un aparell que pot percebre els sorolls, les vibracions que fan les balenes o dofins, així que fins i tot ens podria ajudar a fer seguiments de mamífers marins.
Déu-n'hi-do, més coses.
Doncs bueno, jo us volia portar el tema dels gliders perquè hi ha un centre a Balears, que és el SOCIP, que és el sistema d'observació i predicció costaner, que fa servir els gliders. Fan servir els gliders i altres plataformes de mesures, com poden ser boies, vaixells, radars, satèl·lits, un munt d'instrumentació que agafa informació constantment i que va enviant. Que va enviant al SOCIP, ja que està des d'aquí ells la processen i la tenen a disposició d'altres investigadors que fan recerca a camps relacionats amb el canvi climàtic, amb el canvi global i també altres camps de temes importants per a la societat de les Illes Balears, com pot ser la predicció de les rissagues o aquests petits tsunamis que ocorreixen al port de Mahó, o predir el tema d'onatge o projectes sobre pesca i estudiar les costeres.
Aquestes dades arriben a la ciutadania? De quina manera s'escampen?
Bueno, el SOCIP el que vol fer és donar a conèixer molt la seva tasca. És un dels objectius que té molt clar i que considera molt primordial, no? Investigar per poder ajudar a la ciutadania i també fer una bona divulgació de tota la seva activitat. D'això jo us convido a que entreu a la seva pàgina web, val? Perquè en trobareu un munt de vídeos explicatius de tots aquests instruments, dels gliders i d'altres instruments que fan servir. I ara han fet una altra pàgina web que es diu followtheglider.com, que a més del SOCIP han participat també el Centre Superior d'Investigacions Científiques i el CEFAS, que és un centre d'investigació relacionat amb medi ambient, pesca i aquicultura del Regne Unit. I dins d'aquesta pàgina, Follow the Glider, que està adreçada a estudiants i a professors, pot seguir a temps real l'activitat de gliders que estan ara mateix que parlem, recollint dades al voltant de les Illes Balears.
Déu-n'hi-do, a temps real.
A temps real.
Pues, alguna cosa més, Aurora?
Bueno, només que us convido a que entreu a conèixer aquest projecte del Socif, Follow the Glider, que bueno, és fàcil de recordar, no? Com la cançó.
Sí, una mica com la cançó, no?
I bueno, que entreu per a gaudir, per a aprendre moltes coses sobre aquesta nova, aquestes noves tecnologies.
Doncs Aurora, fins al pròxim programa. Gràcies.
Adéu.
L'Arjau.
I avui el Manel Ramon marxa cap a, concretament, l'Escala, allí al museu, al Maram, i tenen una important col·lecció de malacologia, no és així?
Doncs avui, dintre el nostre apartat cultural de l'Arjau, anem a parlar d'una exposició, permanent que es podrà visitar a partir d'ara mateix al Maram, a l'Escala. Per parlar d'aquest tema ens acompanya la directora del Museu de l'Anxoa i la Sal, d'aquesta població de la Costa Brava, de l'Escala, és Lourdes Boix. Lourdes, què tal? Benvinguda. Anem a parlar, en principi, d'aquesta exposició, una exposició sobre malacologia, és a dir, anem a parlar de closques marines, no és així?
Sí, sí. Això és una exposició que va aplegar la senyora Matilde Espinosa, que havia nascuda a Ciutat Real, però ja s'havia fincat aquí a Catalunya de feia temps.
Anava a dir, és curiós que una persona de l'interior col·leccione closques, no?
Per qüestió doncs, del casament amb el seu marit, doncs, ja va viure a Barcelona i després, finalment, tenia com a segona residència a l'Escala. Ella va néixer el 1919 i va morir ara fa pocs anys, fa dos anys, uns dos anys. I llavors, doncs, ella, tota la seva vida, la seva gran passió, va ser el col·leccionar el que nosaltres, en llenguatge popular, en diem les corculles. Aquí a l'Escala hi ha gent que en diu petxines.
Vosaltres diríeu corculles.
Corculles, sí. En llenguatge escalenc, les corculles de la senyora Matilde, tothom.
Molt bé.
Però bé, doncs, és la malacologia, que comprèn, doncs, tots aquests mol·luscs, i que des de temps immemorials doncs, la humanitat ja es va interessar per aquests animals, sigui perquè doncs, com a aliment, recordem, doncs, bé, a tots ens agraden, no? els cargols, doncs, els cargols de Vera, per exemple, que és un cargol boníssim, i després, per exemple, també per als tints, pensem que, per exemple, la porpra, que és aquest color vermell tan intens que sempre hi ha des dels romans i els fenicis són els que comencen a extreure la porpra d'aquests cargols, que imagineu-vos les quantitats industrials que en necessitaven.
I tant.
I entrevien aquest color que sempre es va associar en el poder.
Oh, mira, per tant, aquest color...
I per això també doncs, el papa va blanc, però si us hi fixeu, part de la indumentària també doncs, és vermella, no?
Les sabates en algun cas, no? Les del nou papa no, però les de l'anterior eren de color vermell.
Exacte, no? I moltes togues, i les togues dels romans, doncs, bé, doncs perquè es va associar, era un color doncs, que costava de fer, perquè es necessiten quantitats industrials d'aquests cargols, i bé. Després en joieria, no oblidem la joieria, amb l'arquitectura doncs, que va inspirar, Antoni Gaudí es va inspirar, per exemple, amb molts monuments, i veiem... I bé, doncs aquesta senyora, el que dèiem, va plegar aquesta col·lecció, la va cedir a l'Ajuntament, i des de llavors l'Ajuntament ha anat fent exposicions temporals i ara, mitjançant un conveni de col·laboració amb el Maram...
Amb el Centre d'Interpretació del Peix,
Exacte, que està en el Port de la Clota. Doncs des de l'Ajuntament es va considerar doncs, que era un tema adient per estar exposat permanentment, sempre que el Maram doncs, ho vulguin, estaran allà en les sales i així la gent, doncs, a la vegada que veuen doncs, els plafons que ells tenen sobre les arts de pesca i tot el tema del peix, doncs, també podran veure aquests mol·luscs, la col·lecció de malacologia de Matilde Espinosa.
Efectivament, perquè, com dèiem, a partir d'aquest cap de setmana estarà de manera ja, diguem-hi, estable aquesta exposició al Centre d'Interpretació del Peix Maram, una exposició que consta de 300 exemplars aproximadament, tot i que la col·lecció completa de la Matilde Espinosa tinc entès que tenia més de 7.000 closques de 4.000 espècies diferents. És a dir, seria una de les col·leccions de malacologia més importants d'Europa, les que estan en mans de l'Ajuntament de l'Escala i de les que se mostrarà una part en aquesta exposició, no?
Sí, sí. Es considera... considerada, doncs, ella ja quan la va cedir, estava ella, formava part de l'Associació de Malacologia i rebia, doncs, contínuament les revistes de malacologia i ella, doncs, anava ampliant, no?, aquesta col·lecció. I ja, doncs, és considerada una de les millors, doncs, d'Europa. I per no dir, doncs, ja del país, eh?
I aquesta serà l'oportunitat de visitar-la, una sèrie de conquilles, eh? Les més comuns al Mediterrani, les nacres, els cors marins, els tàtils de mars, el caragol punxenc, etc. I també s'explicarà, com deies tu molt bé abans, una mica quina era l'aplicació d'aquestes closques marines en la vida quotidiana, no? Ornamentació, alimentació, l'art, etc.
Sí, tindrem una visita guiada feta per un especialista, un biòleg, que normalment, doncs, és la persona que en fa el manteniment i després també a l'estiu fa les visites regulars que s'organitzen des del museu i un dia a la setmana la visita és la col·lecció de malacologia. La veritat és que és un món fascinant, sobretot per les formes que tenen, no? Ja només contemplar aquests mol·luscs, encara que no et diguin res, ja només la forma que tenen, tan diversa i com s'ha anat generant al llarg d'anys en el fons del mar, no?, i tot el que ens aboquen, doncs és bonic. A més és bonic de veure.
I a més caldrà tindre molt clar que es tracta de 300 exemplars escollits, eh?, de cargols i petxines, d'una col·lecció extensíssima, de 7.130 individus, com dèiem, una de les col·leccions de malacologia més importants d'Europa, la de la senyora Matilde Espinosa, que tot i que naix a Castella-La Manxa, va dedicar-se, doncs, a recollir petxines una vegada arribada en aquesta bonica localitat de l'Escala. Lourdes, gràcies per estar amb nosaltres una vegada més. Enhorabona per aquesta iniciativa i esperem visitar en més ocasions el Museu de la Sal i l'Anxoa de l'Escala i també aquest Centre d'Interpretació del Peix, que ara tindrà de manera estable aquesta magnífica exposició. Feliç jornada!
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs això és tot, Francesc. Avui hem parlat de closques amb Lourdes Boix des de l'Escala.
Pues Manel, moltes gràcies i bon viatge de tornada. També moltes salutacions a la Lourdes, com sempre, atenta a acompanyar-nos en el nostre espai cultural. I això ha estat tot per avui en el programa Blau Marí. I recordant que iniciàvem aquest espai de mar parlant amb Fausto Navales, vicepresident segon de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, que ens traslladava la seva preocupació i la del sector de l'encerclament, i no només a Vilanova, sinó al llarg de la costa catalana, sobre la manca de saitó de talla comercial. En l'enciclopèdia de l'argot mariner, el Joan Argento i el Rafael Martins parlaven de la funció d'estopar, un ofici que s'està perdent. Al Ranxo Bord avui ens han preparat una escòrpora rostida per llepar-se els dits. I a l'acordió del grumet, el Ramon Casamitjana ens ha recuperat el tema Puff, el drac màgic. Una cançó que segur hem cantat molts dels que escoltem el programa. Juan Vicente Barbas, president del Club Nàutic de Riumar, a Deltebre, ens ha parlat de les millores estrenades al port de Deltebre, noves infraestructures. Els follow the gliders han estat el tema que ens ha traslladat l'Aurora Requena al programa Plàncton i el Manel des de l'Escala i des del mar amb aquesta exposició de malacologia en Lourdes Boix. Res més, una abraçada molt forta d'un servidor, Francesc Callau, i de tot l'equip que fa possible aquest programa, el Manel de Ramon, el Joan Argentó, el Rafael Martí i també l'Aurora Requena. Res més, moltes gràcies, ens retrobem en el pròxim programa. Adeu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.